El dia lliure fem les Amèriques. Doncs temps per fer les Amèriques. Ja ho sabeu, aquesta temporada, de tant en tant, al Via Lliure ens agrada entrevistar catalans a catalanes que han nascut a casa nostra, que han crescut a casa nostra, que han estudiat, en molts casos, a casa nostra, però que en algun moment o altre van decidir fer la maleta i anar a viure i treballar més enllà de les nostres fronteres i, a més, van triomfar. És a dir, que en la seva professió, en la seva feina, han estat convertits en ments privilegiades en els seus camps. Fan coses extraordinàries fora de Catalunya que potser a casa nostra no haguéssim pogut fer. El convidat d'avui és un català que habitualment, o fins ara, vivia a Califòrnia, veurem si encara ho fa, que té bona part de la culpa de la que ha estat una de les notícies de la setmana.
So you can see the ignition and we're about, yes, now we are taking off and we have the liftoff of this beautiful rocket on its flight into orbit.
Aquest era el moment en què s'enlairava la Soyuz 2, una nau russa des de el cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan, on hi viatjava el primer nanosatèl·lit català, l'Enxaneta, i s'enlairava després d'unes hores d'incertesa. Ho vam seguir, com sabeu, ben a prop els del Via Lliure. Era un moment històric perquè entrava en òrbita un satèl·lit que permetria a la Generalitat millorar la connectivitat 5G a tot el país i recollir més dades i dades precises per lluitar contra el canvi climàtic. Doncs bé, amb qui parlarem és una persona que està molt involucrada en aquest llançament. No perquè estigués treballant-lo des de fa dies, no perquè estigués al darrere de la Soyuz, sinó perquè és ni més ni menys, és una de les dades que probablement no sapigueu de la qüestió dels nanosatèl·lits, que és un dels inventors del concepte en si dels nanosatèl·lits, de l'estàndard que s'ha fet servir a nivell internacional en aquesta transformació de l'enginyeria aeroespacial. Ell és català i fa molts anys que se'n van a viure als Estats Units. És el Jordi Puigsuari. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per les paraules. Em sembla que he fet moltes coses quan et sento a tu.
I tant. Enginyer aeroespacial, graduat a la Universitat de Purdue a Indiana i professor a la Politècnica de Califòrnia. Però vaja, ara de seguida m'agradarà entrar en tots els detalls, però podem dir-ho així. Tu, i m'has d'explicar una d'aquesta història, perquè m'has estat parlant tota la setmana del nanosatèl·lit i la setmana passada també, i de la importància que té aquesta nova tecnologia, la quantitat de llocs de treball que es faran, però el que el va posar per primer cop la idea en un paper va ser tu amb un company teu.
Sí, jo amb un company, Bob Twix, de Stanford, també de Califòrnia, sense cap intenció de que passés el que ha passat. Volíem uns satèl·lits petits per poder ensenyar als estudiants que teníem. Jo ensenyava enginyeria aeroespacial i a la nostra universitat sempre diem que la millor manera d'aprendre alguna cosa és fer-ho, però llançar satèl·lits era molt difícil de fer-ho a nivell universitari. I així vam decidir que la manera era de fer-ho petit i estandarditzar-ho perquè poguéssim totes les universitats treballar junts. I llavors vam començar així, amb un estàndard molt petit, 10 centímetres cúbics, o 10 centímetres per 10 centímetres per 10 centímetres. Són 1.000 centímetres cúbics, un litro, un quilo, un nanosatel·lat.
O sigui, per tant, és un projecte que està pensat per saltar un dels grans problemes que tenen els estudiants a l'hora d'estudiar enginyeria aeroespacial i satèl·lits, que és que quan ells arrenquen un projecte no el veuran mai acabat, no? Un satèl·lit habitual d'aquests grans triga molts anys des que el dissenyes fins que s'acaba executant i l'envies a l'espai, no?
Correctament. Falten molts anys i molts diners.
Clar.
I molt poques universitats es podien permetre llançar satèl·lits. El que vam descobrir després és que no eren només els estudiants que tenien aquest problema de que l'espai era massa car i no hi havia manera d'entrar-hi. Hi havia molts emprenedors, països, companyies que els agradaria fer-ho, però no ho podien fer perquè era massa car i massa els recursos eren massa alts.
Escolta'm, m'han dit que el primer projecte de nanosatèl·lit del món l'escriviu en un tovalló, que això sembla la història de Leo Messi. Això és veritat o no?
Sí, això és veritat.
On éreu, no, exactament?
Érem a Cal Poly, a Califòrnia, fent un dinant. Vam anar a fer un entrepà I la idea és... Molta gent diu que la mida que vam trobar estava molt ben pensada, era perfecta, perquè un cub d'aquestes dimensions tot anava molt bé, i la realitat és que no ho vam pensar gaire. Vam dir, volem algú que sigui suficientment gran perquè els estudiants puguin posar una ràdio i un ordenador petit i uns panels solars i fer un Sputnik, com si diguéssim. I vam dir, això és l'estàndard. Molta gent va dir, és massa petit, teniu que fer-ho més gran, canvieu-ho, i ens vam donar compte que això és el que passava a la indústria aeroespacial de sempre. Els projectes es feien optimitzats per la missió. I llavors, si s'han de fer peces a mida i s'ha de canviar tot i s'ha de fer tot de nou, es fa, perquè és el més optimitzat que es pot fer. I nosaltres vam decidir que no, que això no ho volíem fer, que tothom ho fes igual, i si és una mica massa petit, pues, canvia la missió una mica, si és massa gran, doncs tens més puesto, i a veure què passa. I així ens vam donar compte que els estàndards tenen molts avantatges, i l'avantatge que vam trobar nosaltres és que tothom que llença CubeSats els llença igual, el problema que tenen per posar-los sempre és el mateix, i aleshores un cop vam provar que els satèl·lits funcionaven, i el gran repte va ser que no podíem fer servir les peces que la indústria aeroespacial feia servir en aquells moments, i aleshores els estudiants van dir, bueno, doncs hi ha aquests ordenadors petits i telèfons mòbils que tenen tota l'electrònica que necessitem, fem-ho servir.
Val. Sobre això, aquest primer nanosatèl·lit que vau enviar amb els estudiants, què hi havia a l'interior i de què estava fet? Perquè, clar, el gran problema és fer el primer. Després es pot estandarditzar i crees una mecànica, però el primer és el dificultós. De què estava fet i què hi havia a l'interior?
El nostre, i n'hi va haver diversos, que van ser els primers, que la universitat s'ho muntava com podia, però bàsicament van agafar un ordenador d'aquests per aprendre a programar, un microprocessador, vam agafar una ràdio de radioaficionat d'aquestes molt petites, un walkie-talkie, i el vam també modificar, i portàvem de càrrega útil, portàvem un sensor de sol que una empresa volia provar, i ja està, que l'únic que teníem que medir eren 3 voltatges i enviar 6 números a la Terra i ja havíem acabat.
I va funcionar aquest primer? Amb els estudiants vau poder mantenir contacte amb el satèl·lit? Clar, això devia ser una eufòria.
El primer nostre, el coet va explotar.
Ostres!
Vam llançar 14 satèl·lits d'11 universitats arreu del món i el coet va explotar. Però a l'any següent vam tornar a llançar i la majoria de les universitats tenien un satèl·lit volant cap d'un any o dos. Mm-hmm. Perquè era el mateix estàndard i tot funcionava igual. Va ser una història interessant.
Escolta'm una cosa, Jordi. Clar, haver dibuixat en un paper a l'hora de dinar amb un company de la facultat de la Universitat de Califòrnia, en aquest cas de la Politècnica de Califòrnia, clar, això podia ser un invent que, com el que ha acabat sent, marqui una de les grans revolucions industrials, econòmiques, de la cursa aeroespacial. El vau patentar?
No, i et diré per què.
Ostres.
O sigui, per dues raons. Una, perquè quan ho vam fer, el consens global era que això no funcionarà. És massa petit. Si ho patentes i intentes treure-li recurs econòmic, ho acabes de matar, perquè d'interès no n'hi havia. Només hi havia interès a les universitats. I segon, perquè el que vam fer, no vam realment inventar res així gaire estrany, el que vam fer és proposar un estàndard, unes mides i una manera de llançar el satèl·lit. Però la idea era que una patent no era potent perquè no hi havia res que fos tan específic que no ho poguessis fer d'una altra manera i també funcionés.
Jordi, algú la va patentar darrere i alguna vegada has pensat que potser series multimilionari amb aquesta patent?
No, ningú ha patentat l'estàndard. No sé si s'hauria pogut o no. La veritat és que quan ho vam discutir, molts dels advocats van dir que és massa fàcil fer una cosa que és una mica diferent i funciona igual.
Yeah, yeah.
Llavors era una patent molt feble.
Mm-hmm. El Jordi Puigsuari, insistim, és considerat el pare dels nanosatèl·lits. Ell és català. On vas néixer, Jordi?
A Barcelona.
A Barcelona. Ets de Barcelona de tota la vida. Quan te'n vas anar cap als Estats Units? Què t'hi va portar? I si ja vas anar directament a la universitat on estàs donant classes?
No, vaig començar estudiant a Purdue, com has dit, que està a Indiana. Jo vaig començar a Telecos a la Politècnica, però a l'any 83 o quan vaig començar no hi havia res aeroespacial a Barcelona. I em va sortir l'oportunitat d'anar-me als Estats Units i, doncs, posats a marxar, doncs, anem a un lloc que sembla que això d'aerospace ho fan bastant bé, sempre amb la intenció d'anar-hi, estudiar i tornar. I un cop vaig estar allà, doncs vaig fer l'undergrad, el bachelor, la carrera normal, vaig fer un màsters, vaig fer un doctorat, sempre a Purdue, mai pensant que em quedaria a fer l'esglaó següent. I un cop vaig acabar el doctorat, vaig decidir fer de professor i llavors vaig anar a marxar de la universitat. Vaig anar a Arizona uns anys, a Phoenix, a la Universitat de l'Estat d'Arizona i després a Califòrnia. Mm.
A Califòrnia, on és aquesta facultat, la Politècnica de Califòrnia?
Està a San Luis Obispo, que està ben bé al mig entre Los Angeles i San Francisco.
Escolta, tens un cert, perquè evidentment en el nostre camp hem parlat tota la setmana dels nanosatèl·lits i ha costat molt veure que un dels noms clau perquè aquesta enxaneta que veiés a l'espai és un català que viu als Estats Units, que és qui es va inventar, juntament amb un company seu, sí, Bob Twiggs, aquesta idea, no?, dels nanosatèl·lits. Als Estats Units tens un reconeixement per aquesta invenció?
Sí. Nosaltres, o sigui, això té reconeixement internacional i fins a cert punt... El primer reconeixement va ser a Estats Units. Una de les coses que van passar molt de pressa és països i universitats i gent que no podien anar a l'espai es van agafar a l'estàndard per poder-ho fer. Mm-hmm. I aleshores vam tenir una acollida internacional molt important des de que vam començar.
Et va fer il·lusió saber que Catalunya es llançava també des de la Generalitat un d'aquests nanosatèl·lits?
Sí, clar, jo vaig... El conseller Puigneró i el seu equip, o sigui, ells van parlar amb mi i em van dir, escolta, aquest sembla... I era allò que dius, és exactament el que s'ha de fer. Que nosaltres, els primers anys, el que ens vam trobar és això, que no hi havia suport institucional a nivell de govern per fer-ho funcionar. I un cop vam poder tenir accés a llançaments més fàcils i ajudes amb tot el que són els documents i la burocràcia que necessites per llançar un satèl·lit, ens van canviar la capacitat de llançament. Jo penso que el que ha fet la Generalitat de decidir fer una aposta amb una àrea que no ha començat ara, però jo sempre dic que el tren s'està movent però encara pots pujar-hi. És una oportunitat molt, molt important.
Com veus la indústria espacial a casa nostra? Perquè tu dius que marxes als anys 80 cap als Estats Units perquè no hi havia res aquí. Ara se n'ha parlat últimament que el món dels satèl·lits, la indústria catalana, comença a tenir un pes internacional molt reconegut, però vaja, que hi ha moltes empreses ja que s'hi dediquen a casa nostra.
Sí, i és un canvi molt important i ve de gent que, com jo, que van marxar, gent que ha tornat i també que la Universitat Catalana ha apostat per espai. Ara pots fer la carrera a Catalunya, pots fer recerca. Si ets una empresa, tens una universitat que té recursos i instal·lacions que pots fer servir. I llavors es crea una infraestructura i un nucli de capacitats que quan les poses totes juntes, de sobte és fàcil.
Estem parlant amb el Jordi Puig Suari, que ell és, un enginyer espacial català nascut a Barcelona, que fa 30 anys, que més de 30 anys que viu als Estats Units i que és professor de la Universitat Politècnica de Califòrnia, entre Los Angeles i etcètera, no? aquesta zona dels Estats Units. Volia fer-te una pregunta que també té a veure amb el futur, no, Jordi? Ara mateix tu dones classe en aquesta universitat. No t'has plantejat tornar a Catalunya? Tens algun dia la intenció? En quina situació professional vius ara mateix?
Bueno, jo ara em vaig retirar de Cal Poly per anar a donar la volta al món amb barco.
Ah, sí?
Que és algo que sempre la família havíem somiat a fer-ho. I ara ho estem fent. O sigui, vam sortir fa 2 anys, em sembla, més o menys, de Grècia, del Mediterrà, i vam travessar l'Atlàntic, hem travessat el Pacífic i ara estem a la Polinèsia Francesa encallats per culpa del Covid, que ens ha deixat a tots molt parats.
No fotis. O sigui, ara estàs a la
Acabem,
perdona, perdona.
No sé on...
Perdona, Jordi, sí. O sigui, ara esteu a la Polinèsia i no podeu moure-us pel coronavirus. Però quant temps fa que esteu a la Polinèsia?
Fa mesos, molts mesos.
Què dius?
T'hauria de fer els números per dir exactament quan. Dintre de la Polinèsia Francesa, que és molt gran, ens puguem moure. O sigui, hem estat a les Illes Marqueses i a Tuamotus i ara potser anirem a Tahiti. O sigui, no és un mal puesto, està molt bé. Però la idea aquest any era passar l'època dels huracans d'aquí del Pacífic a Nova Zelanda i no vam poder arribar perquè estava tot tancat.
I llavors, perdona, i ara que quan heu d'esperar? O sigui, no tens un horitzó? Portem 9 mesos allà aproximadament? O...
No sabem. Sembla que l'estiu s'obrirà tot quan comenci a haver vacunes ja a nivell bastant global i aleshores ens podrem tornar a començar.
Però et veig molt tranquil, o sigui, que porteu no un any, però vora un any, perquè la crisi del coronavirus ja té un any, encallats en un país que on no preteníeu estar-vos i més d'uns pocs dies o unes poques setmanes, i et veig molt tranquil.
Sí, perquè fins a cert punt, o sigui, la meva filla viu als Estats Units, a Washington, i porta un any tancada a l'apartament que té, i jo m'estimo més estar on estic que on està ella. O sigui, fins a cert punt és bon puesto. No hem tingut gaire problema del virus, perquè són puestos molt petits. O sigui, encara podem sortir de casa i anar a la platja i fer vida més o menys normal. O sigui que no ens podem queixar.
Tornaràs a Catalunya, Jordi, o hi has un horitzó que no contemples?
No ho sé. La realitat és que una de les raons per les que vam fer això és que no sé on vull anar a parar quan sigui gran, com si diguéssim, i arreu del món hi ha moltes oportunitats interessants. Llavors, que Catalunya és un lloc on m'agrada anar-hi i parlar amb la gent que estan fent coses interessants. Mai saps si hi haurà una oportunitat que dius això s'ha de fer perquè és interessant.
I no ha rebut centenars d'ofertes per ser professor a facultats catalanes o espanyoles o europees?
Hi ha hagut interès, però fins ara fa poc, com si diguéssim, jo tenia molt clar que jo estava molt bé on estava i no m'obria i la gent ho sabia.
D'acord.
Ara és un altre moment, ja veurem com acabem.
Bueno, doncs, permeta'm, faig la crida des d'aquí, que si podeu enviar-li ofertes al Jordi Puig Suari, que és, insisteixo, el pare inventor dels nanosatèl·lits, tal com els coneixem a nivell internacional, juntament amb un professor de la Politècnica de Califòrnia, Bob Twiggs. Per tant, és un d'aquests gurús, genis, cervells que tenim rondant pel món, i que, home, ara mateix està a la Polinèsia, però quan obrin les fronteres, a veure si algú li pot posar un contracte al damunt de la taula i que torni a casa a fer la feina que ha de fer també pel país, no? Jordi...
Ajudar sempre hi serem per ajudar.
D'acord, això t'ho agraeixo. Moltíssimes gràcies, encantat de saludar-te, encantat de conèixer-te i una abraçada ben forta.
Igualment, moltes gràcies a tu.